Avui s'ha posat en marxa un dispositiu especial al recinte Firal La Farga per agilitzar els tràmits per la regularització de persones migrants. Aquests dies ja s'havien format llargues cues per aconseguir el justificant de l'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. Avui no ha estat excepció i també s'han concentrat centenars de persones a La Farga. Algunes d'elles, fins i tot, han dormit al carrer per agafar lloc. Bona tarda. Un dispositiu especial per aconseguir aquests documents que es mantindrà fins al 30 d'abril a La Farga. Abans de tractar aquesta notícia, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Comença avui el procés de negociació per intentar salvar l'escola Sant Feliu amb més de 60 anys d'història. Avui a la tarda, a la seu del Departament d'Educació, hi ha una reunió convocada entre les parts implicades per buscar una solució després que divendres passat la direcció del centre informés que l'escola tancaria al finalitzar el curs. Estudien uns 160 alumnes que han rebut la notícia un cop que ja ha acabat la prescripció escolar. Música en viu i, sobretot, molta nostàlgia han transportat La Farga a la dècada dels 90 en la tercera edició del Festival Supers 90, que aquest dissabte han reunit a 3.500 persones. Empat polèmic de l'OSPI. El Cerdanyola va aconseguir empatar el partit a 4 després que li xiulessin 3 penals a favor. Tot i l'empat, els riberencs continuen quarts a la classificació en posicions per jugar als play-offs d'ascens. Avui s'ha posat en marxa un dispositiu especial al recinte Firal La Farga per agilitzar els tràmits per la regularització de persones migrants. Aquests dies ja s'havien format llargues cues per aconseguir el justificat de l'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. Segons fonts municipals, es calcula que a l'Hospitalet es podrien acollir a aquest procés unes 27.000 persones.
Passant la nit al ras, refugiant-se del fred com han pogut.
Yo estoy desde ayer a las 10 de la noche casi más o menos.
Ahí afuera en el andén, en cartón, y ya estaba pues con mi buena almohadita y pues trajimos el fiambre, comimos, tomamos agüita y ya estaba bien.
Han esperat centenars de migrants a que el recinte de La Farga obrís les portes per poder aconseguir dos papers clau per a la seva regularització, el volant d'empadronament i el certificat de vulnerabilitat.
Para poder hacer el trámite de los documentos, que es algo que nos piden pues todos los abogados para poder realizarlo. Y pues con la bendición de Dios pues ya estamos, mira.
L'Ajuntament ha organitzat un dispositiu especial davant de la gran demanda que existeix. El requisit indispensable perquè aquestes persones puguin ser ateses és estar empadronat a la ciutat de l'Hospitalet.
És important que cada persona vagi al municipi on està empadronat perquè, si no, el sistema col·lapsarà i, per tant, nosaltres el que fem és que tenim previst unes 27.000 persones durant tot el procés i aquests 19 punts, amb aquests 19 punts donarem una atenció aproximada entre 1.500 i 2.000 persones. Per tant, podem donar resposta, no, a aquest gran gruix de persones que ens pertoca, però si agafem persones d'altres municipis, doncs evidentment és impossible.
És un dispositiu molt complex, requereix de molta gent treballant i coordinant-se, per tant, pot semblar que no hem tingut temps, però és veritat que també és una demanda molt important de tota aquesta gent. Per ells és un moment important a la seva vida i necessiten i volen venir i tenir-ho el més aviat possible. Per tant, i evidentment hi ha molta gent que ho està demanant. Jo crec que aquest és el factor que està desencadenant aquesta sensació de no estar a l'alçada, però no és cert. O sigui, amb l'administració general, amb la delegació del govern, es va parlant, es va coordinant i el que hem de fer és gestionar a poc a poc tot aquest volum de demandes que estem tenint, no només a l'Hospitalet, sinó a totes les ciutats de tota Espanya.
Molts ja tenen pràcticament tot el que necessiten per acabar amb el procés.
Claro, contenta, alegre, porque va a ser bien beneficioso para mí y para mi familia, mis hijos más que todo. Yo estoy con mis hijos aquí.
Després d'haver treballat en feines precàries...
A todo. Panadería, camarero, fregaplatos, a la hora, la construcción.
Gràcies a tota aquesta documentació podran trobar una feina més estable.
Pues un gran paso, porque quieras o no, pues es un poco difícil a veces que a uno le contraten y cuando lo contratan pues abusan a veces también de nosotros. Entonces pues ya tenemos algo más fijo y i pues també és un gran pas per a nosaltres.
Des del govern municipal asseguren que aquells a qui avui no han pogut atendre els donaran cita per demà, quan l'horari serà més extens, de 9 del matí a 7 de la tarda. Aquest dispositiu durarà fins al 30 d'abril.
La comunitat educativa de l'Escola Sant Feliu comença avui un procés de negociació per intentar salvar el centre del tancament. Representants de les famílies i docents es reuniran aquesta tarda amb el Departament d'Educació, l'Ajuntament i la propietat d'aquesta escola concertada, que la setmana passada va comunicar que posarà fi al projecte quan acabi el curs. El motiu del tancament es vincula a la baixa mèdica del titular, ja que l'edifici de l'escola no compleix amb la normativa actual, un fet que impossibilitaria el traspàs a una nova propietat. La mediació, que s'obre avui a la seu del departament, arriba després de la pressió que les famílies van exercir el passat divendres durant una trobada amb la titularitat i les administracions.
Entràvem, bueno, pensant que totalment l'escola ja tancava, que signaríem el tancament i ja està. I bueno, hem sortit amb una negociació, amb una paralització d'aquesta signatura del tancament de l'escola, i hem aconseguit això, doncs, que s'esperin com a mínim fins que acabem tot aquest procés de negociació o de mediació.
El que hem demanat és una pròrroga d'aquest cese de l'activitat per tenir temps per poder fer unes negociacions.
Clam de la comunitat educativa de l'escola concertada Sant Feliu contra el seu tancament. Feia només un dia que famílies, alumnes i professorat coneixien els plans dels propietaris del centre, acabar amb el projecte educatiu després de 60 anys d'activitat. La notícia del tancament arribava just passat el període de preinscripció pel proper curs, deixant penjades les famílies i afectant la plantilla d'11 docents.
Tot això ha passat. Ha saltat ara, després del període de preinscripció, on tampoc hem pogut moure'ns per escolaritzar els nostres nens o matricular o bueno, fer preinscripció a una altra escola. I de cop i volta s'ha fet tot en aquest moment en què ens deixen amb una mà davant, una mà darrere.
Ens costa molt entendre, no?, quan el departament i l'Ajuntament han dit reiteradament que no hi ha lloc a l'Hospitalet, que és una zona molt tensionada. No entenem com se poden permetre el luxe de tancar una escola i recol·locar 148 alumnes, que són els que tindrem l'any que ve. Però nosaltres també som 11 mestres que treballem a l'escola, que ens quedem sense feina.
La indignació de les famílies es va traslladar a la trobada que van mantenir amb la propietat de l'escola i amb representants de la Generalitat i l'Ajuntament. Una reunió que havia de servir per comunicar oficialment el tancament i informar sobre el procés d'escolarització dels alumnes en altres centres educatius de la ciutat. Però les famílies s'hi oposaven, entre llàgrimes i moments de tensió i nerviosisme.
No volem places a qualsevol escola, amb qualsevol equip docent. Si ens diuen, perquè ho han dit, que el nostre projecte educatiu és bo per la comunitat educativa, per què no el poden defensar?
Fins i tot de genolls, les famílies demanaven a la propietat de l'escola que continués amb el projecte uns mesos més i poder guanyar temps per trobar solucions. Una de les opcions que plantegen és que els titulars mantinguin l'activitat de l'escola, cedint la gestió a tercers o fins i tot a l'Ajuntament. Una altra opció que les famílies posen sobre la taula és que l'escola Sant Feliu passi a la xarxa pública. Per salvar l'escull de les actuals instal·lacions, que no compleixen la normativa exigida, plantegen traslladar el centre a l'antiga escola Joanot Martorell.
Escola pública és complicat, però escola pública és necessària, perquè a l'Hospitalet no hi ha places. I quan venen nens, sempre hi ha dificultats per encaixar aquests nens. Tenen puestos per poder-nos ubicar.
Finalment, després de 3 hores de reunió i d'un enrocament inicial, la propietat obria la possibilitat al diàleg abans de signar el cessament de l'activitat. Les parts implicades sortien de la sala a deliberar i, en tornar, feien públic l'acord assolit.
Hem arribat a aquest acord d'emplaçar-nos a una mediació que començarà la setmana vinent amb l'acord, no?, i el compromís de la titularitat, que mentre aquesta mediació estigui vigent, doncs no hi haurà aquesta assignatura.
Per la seva banda, Generalitat i Ajuntament asseguren que estan estudiant alternatives, però no han volgut concretar quines.
I sobre aquesta situació, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha anunciat que presentarà una moció en el proper ple municipal exigint que no es tanqui l'escola Sant Feliu. Considera que el tancament del centre és un atemptat a la qualitat educativa de la ciutat, que ja pateix una saturació de les aules des de fa anys. La coalició d'Esquerres exigeix un pla de millores urgent a l'Ajuntament que faci possible el manteniment de l'escola Sant Feliu. Al mateix temps, adverteix que amb aquesta decisió es posa en perill el futur educatiu de l'alumnat de l'Hospitalet.
Pretendre ara tancar una escola a la ciutat és un atemptat a la qualitat educativa de la nostra ciutat i al futur dels nostres alumnes. Que, a més, aquesta escola podria atendre molt més alumnes si es planifiqués bé les coses i es fes un pla de millora de l'entorn i de l'escola. Per tant, aquesta escola es pot salvar i s'ha de salvar. I, per tant, nosaltres, en representació de la ciutadania de l'Hospitalet, demanem i exigim que aquesta escola no es tanqui.
I sobre una altra qüestió, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha anunciat avui en roda de premsa els problemes que provoquen als veïns les obres d'enderrocament de l'antiga fàbrica de la Vanguard. En aquest espai està previst la construcció d'un hotel i al seu entorn es contempla l'edificació de 130 habitatges. Jaume Graells, portaveu del grup municipal, ha assegurat que els veïns es queixen de la pols i la sensació d'inseguretat que generen les obres i que l'Ajuntament no dona cap explicació ni exigeix a la constructora que faci l'enderrocament correctament.
Aquí hi ha una polseguera que no és admissible. No s'està fent l'enderrocament com correspondria. A més, en temes d'amiant, que hi ha hagut diverses denúncies, ha anat la Guàrdia Urbana i les coses no s'estaven fent bé. Hi ha productes, tota mena de productes, que generen inseguretat. L'Ajuntament no dona cap explicació ni exigeix a la constructora que faci les coses bé. Amb una polseguera increïble, que fins i tot traspassa les vies, arriba als habitatges i quan veiem com s'està tirant aigua, pràcticament no es tira aigua, o sigui, no s'estan fent les coses tenint en compte els veïns.
El Congrés de Partits Progressistes Mundials, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'Hospitalet, amb la presència d'una quinzena de presidents de govern de països com Espanya, Brasil, Sud-àfrica o Mèxic, entre d'altres, ha servit per defensar les polítiques d'esquerra davant l'onada de l'extrema dreta i especialment contra el trumpisme. Durant el Congrés s'ha abordat també la defensa de les institucions democràtiques, l'impacte de la desinformació, el feminisme, les polítiques verdes i les migracions.
La derecha languidece. No importa, por tanto, que griten, ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto, de que no tienen soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que solamente han traído cuatro cosas al mundo. Guerra, inflación, desigualdad y fractura social.
Extremismo impone un nuevo desafío. El campo progresista logró avanzar en la agenda de los derechos. La situación de los trabajadores, de las mujeres, de las personas negras y muchas minorías es mejor hoy que lo que fue en el pasado.
24 escoles de la ciutat han participat en la darrera edició de la Canalla Balla, una activitat de dansa entre l'alumnat de l'Hospitalet que es va haver d'ajornar per la vaga d'educació.
L'estadi municipal s'ha omplert d'infants, ritme i festa amb una nova edició de la Canalla Balla. Emmarcada en la quinzena de dansa metropolitana a l'Hospitalet, l'activitat ha comptat amb l'organització i la música de l'EMCA. En total, 24 escoles de la ciutat hi han participat, després de passar mesos assajant les coreografies.
Sí, és una gran performance en el fons perquè tenim des de música en directe, tenim dansa d'adults, tenim teatre de l'escola, tenim tot l'alumnat de primer de primària de totes les escoles de la ciutat i que fan tota aquesta activitat aquí a l'estadi municipal de la ciutat.
Els alumnes de primer de primària han preparat amb els seus professors de música i d'educació física les coreografies per sorprendre les seves famílies. Jazz manouche, pop-rock, música clàssica i melodies tradicionals han sonat sobre el verd de la mà dels estudiants de la EMCA.
Nos ha agradat l'Are, la cançó que hem fet, lo de els pañuelos. Todas las familias han mirado lo que estaban haciendo.
Porque nos, es como que no quieren. Y ya está.
Sí, muy divertido ha sido. M'ho he passat molt bé. A mi los bailes y lo del money. Y lo del money, money.
I a mi m'agraden molt tots els balls que hem fet.
No, a mi nerviosa no, però muy cansado sí.
La Canalla Balla tanca així una nova edició confirmant l'arrelament a l'Hospitalet i el toc familiar del cicle Dansa Metropolitana.
I en aquesta setmana de Sant Jordi fem un repàs d'algunes novel·les amb el segell LH. Comencem amb el llibre Passeig de Gràcia, història d'una família. És la quarta novel·la de l'hospitalenc Roger Bastida. El llibre ens explica l'origen d'una de les avingudes més senyorials de Barcelona a través de tres nissagues catalanes, una noble, una burgesa i una altra d'obrera. La novel·la ha estat guardonada amb el Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona.
Passeig de Gràcia és una reconstrucció històrica, un joc de miralls on utilitzo fonts documentals, fonts històriques reals, ficcionades, d'altres aprofitades tal qual han sortit de l'arxiu, per crear material literari i explicar una història sentimental d'una de les avingudes més importants d'Europa. Quan pensem en el Passeig de Gràcia del 1900, de finals del XIX, principis del XX, sempre recordem el modernisme i aquestes grans famílies del tèxtil, de la burgesia, etc. Però tota gran família té un revers fosc. Tot carrer té dues cares, no? Com una moneda. I era imprescindible parlar també de la classe obrera que treballava en el Passeig de Gràcia. No són els obrers de l'agulla, no són els obrers de la fàbrica tèxtil, sinó que són els obrers del treball domèstic, sovint tan poc reconegut i tan imprescindible per entendre com funcionaven aquests engranatges d'aquestes cases, d'aquests interiors domèstics del modernisme. Això no és una novel·la que pretengui ser un relat fossilitzat. Això vol ser una novel·la contemporània, escrit amb els estils i els recursos narratius del 2025. Jo trobo que aquests dos públics, tant el més contemporani com el més basat a la novel·la històrica, doncs, hi trobaran alguna cosa que segur que els interpel·la, els crida l'atenció, els connecta amb el seu passat familiar.
Música en viu i, sobretot, molta nostàlgia han transportat la Farga a la dècada dels 90 en la tercera edició del Festival Super 90s, que aquest dissabte ha reunit a 3.500 persones.
Així sonava una de les cançons que han omplert la Farga en la tercera edició del Festival Super 90s, que aquest dissabte ha fet viatjar 3.500 persones a la dècada dels 90 per cantar i ballar al ritme dels grans èxits de l'època. L'esdeveniment ha ofert 7 hores de concerts i sessions en directe carregades de nostàlgia i s'ha convertit en una oportunitat única per veure en viu els artistes més emblemàtics del moment.
Avui el que la gent trobarà aquí és música dels 90, però cantada en directe, que és una cosa que en els 90 no es podia veure perquè era tot allò que escoltàvem a les discoteques però no teníem el plaer de conèixer els artistes, no?
El cartell ha reunit a músics destacats de l'escena dance com Wakefield, Daisy D, Paco Pil o viceversa, protagonistes d'una cultura musical que segueix ben present.
La música dels 90 mai ha marxat, eh?
Correcte.
Sempre ha estat amb nosaltres. El que passa és que nosaltres la posem sobre un escenari i, a més, li posem una sèrie d'adornos, diguem-ho així...
Condiments.
Condiments, exacte. Una sèrie de condiments que ho faran inolvidable.
En aquesta edició, el festival ha estrenat tres espais immersius dedicats a símbols tan característics dels 90 com la saga Star Wars o els jocs recreatius. Tot per transportar els assistents a una època que recorden amb molta estima i, sobretot, per tornar durant unes hores a les seves pistes de ball.
No m'ho podia perdre. La música aquesta ens fa retornar allà on érem fa molts anys. La música era l'ambient. El trobar-te gent a la discoteca a parlar una miqueta ja éreu amics. I només amb el somriure ja éreu amics.
De los 90 es la única que hay. La que está ahora, 2000, para arriba, fuera.
Bueno, es que a mí me ha agradado dels mitjà dels 90, els 2000, tota, pràcticament. És música dance, de veritat, que pots disfrutar, penso jo.
Jo m'he quedat en els 90, en els 80, perquè realment aquesta música és aporta al cel.
Una època on també van triomfar els artistes locals, músics que el festival ha volgut recuperar.
Aquest festival ha estat muntat per gent d'aquí i pensant en molts artistes d'aquí, principalment. El 80% dels artistes són de casa nostra i això ens agrada molt.
La cultura dels anys 90 es va fer aquí, a Catalunya, sí. Ho sento molt, sí. Però va ser així, eh? Una mica entre València i Catalunya,
exacte.
El Levante espanyol, diguem-ho. Sí, sí.
La tercera edició del Super 90 s'ha allargat fins la 1 de la matinada i ha culminat la seva programació amb una sessió especial del DJ David Oleart.
Bona tarda, Andrés.
Bona tarda, Rubén, què tal?
L'OSPI va empatar amb un empat, podem dir, que polèmic, no?
Podem dir, és polèmic, va ser polèmic, perquè fins a 3 penals a favor va tenir el Cerdanyola. Al final, 4-4, va empatar el centre d'esport l'Hospitalet en un partit boig, amb un resultat, doncs ja veieu, amb molts gols que es van poder veure ahir a Cerdanyola. S'avançava l'OSPI, gol de Ramon Marimón, minut 22. El central rematava de cap, semblava que això doncs posava el partit una miqueta de cara a l'OSPI, però el partit, evidentment, encara tenia moltes coses a explicar. Empatava el Cerdanyola poc després, al minut 28, era Eric Ruiz, que també de cap superava a Adrià Liaga, es posava l'1-1, arribava el 1-2, fregant el descans, amb aquest gol d'un jugador que està de dolç, com és Joel Lasso. 1-2, novament l'OSPI s'avançava, novament l'OSPI semblava doncs, que donava aquest punt d'intentar guanyar el partit, més encara amb l'inici de la segona part, amb l'1-3, anotat per Ignasi Kerr, minut 50 i sobretot al minut 61, quan arribava aquest gol de Flavio Ribeiro. Era l'1-4 a favor de l'OSPI, que evidentment doncs, en aquest moment tothom esperava que el conjunt de Sergio Juste doncs, s'endués el partit, s'endués els 3 punts, però van passar moltes coses. Primer, el 2-4, anotat per el Cerdanyola, anotat per Javi López, 1.62, molt poc després del gol de Flavio, i aquí arribava ja totes les jugades polèmiques. Primer, amb aquest penal a favor del Cerdanyola, que fallava el conjunt de local. Un segon penal que anotava, en aquest cas sí, Abde El Ouliat, minut ja temps afegit, i encara hi hauria un tercer penal favorable al Cerdanyola, encara dins el temps afegit. A més, era la segona groga que veia Adrià Liaga, el porter de l'OSPI. Això, evidentment, també li suposava l'expulsió. S'havia de situar sota pals Antonio Pellegrín, no podia aturar-ho. 4-4, 3 penals a favor i, evidentment, doncs, polèmica en aquest 4-4 de l'OSPI a Cerdanyola.
Penso que ens escapen 2 punts. Perquè teníem el minut 60 un 1-4 aquí, en un camp que és molt fotut, que costa molt guanyar, però penso que l'equip ha donat una passa enrere, una passa de relaxació. Algunes decisions pues, també assumeixo una mica pues, algun error, però penso que amb un 1-4 pues, un equip que vol competir per estar dalt pues, no pot passar el que ha passat.
I dissabte el Sant Andreu Torquemada Bàsquet Club Tecla Sala va aconseguir una històrica salvació, victòria contra el Club Bàsquet Granollers, el poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja, i celebració, lògicament, després d'una temporada molt complicada, la temporada d'estrena del conjunt de l'Hospitalet a una categoria FEP, a una categoria nacional, i amb 8 victòries han assolit el que segurament moltes poques persones esperaven en un principi de temporada, que era aconseguir aquesta salvació i doncs, la imminent mantenir-se en aquesta tercera FEP. Necessitava guanyar o esperar la derrota de la Muela. La Muela en tot moment va competir molt contra el Vic, això va obligar el Tecla doncs, a haver de guanyar el partit, a intentar guanyar el partit, i ho va fer amb solvència. 71-60, molt controlat el partit en tot moment pel conjunt de Cristian Gómez, i finalment salvació per l'equip hospitalenc.
És una fita històrica, ja era històric jugar a tercera FEP aquest any. Hi havia molta gent que no confiava, però la veritat és que els jugadors són molt grans i bueno, s'ho mereixen. Molt, molt, molt content per als xavals, perquè ha sigut molt difícil realment.
I a l'altre grup, el Sandà CB l'Hospitalet, va guanyar també el seu partit de forma clara, 78-101 a la pista del Boet Mataró, i això doncs certifica que l'OSPI ha quedat tercer i també certifica que la primera eliminatòria la jugarà com a local, primera eliminatòria d'ascens, que serà el 9 de maig, d'aquí a 3 setmanes contra el Navàs. Encara té un camí llarg per intentar l'ascens del conjunt d'Òscar Navarro, però la primera passa ja està feta, l'OSPI classificat per les eliminatòries d'ascens, primer rival al Club Bàsquet Navàs.
Doncs moltes gràcies, Andrés, per més informació esportiva. Doncs aquesta tarda el programa L.A. Can Joc.
Gràcies, Rubén.
I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.